Quan sentim aquesta música ja sabem qui acaba d'arribar a l'estudi de Ràdio Illa, el de Farafar. Hola, bon dia, Miquel Costa.
Bon dia, Merche Martínez. Què tal?
Molt bé, esperant amb ansietat, perquè sempre ens ensenyes coses molt interessants, perquè jo, des de la meva ignorància, també m'encanta aprendre, i ho faig amb tu tots els dimecres que vens aquí amb la teva contraportada cultural. Què ens portes avui?
Sí, en aquesta contraportada que moltes vegades, no sempre, però moltes vegades parlem de mitologia clàssica grega, i com que ahir em vas dir que t'agradava això de la filosofia i això dels mites grecs aquests que explicam aquí, avui he portat un altre mite grec.
Vale, de quin?
Mira, és un mite que fa referència a la primera dona grega, és a dir, seria la Eva de la Bíblia grega.
Vale.
Estem parlant del mite de Pandora.
Ahà.
Pandora, que tothom la coneix per aquesta capsa, que en principi no era una capsa, era com una gerra, era una altra on hi tancava tots els mals del món, no? Però abans, ara explicarem el tema aquest de la caixa, o de què passava quan obria aquesta caixa i sortien tots aquests mals, però el primer que hem de fer amb el mite de Pandora és fixar-nos en el nom, Pandora. Etimològicament, Pandora, pan, que significa tot en grec, dora, regal, vindria a ser el que regal per a tots, o la que tot ho dona, també, segons alguns estudiosos, no? Estem parlant d'un mite que surt, el primer historiador, entre cometes, que el recull és Hesíode. Hesíode és un escriptor, és un poeta grec, que viu més o menys en la mateixa època que Homer. Estem parlant de l'any 8-9 abans, el segle 8-9 abans de Crist, 800 i pico abans de Crist, i el recull en la seva obra Les feines i els dies, Hesíode dona compte de Pandora. Pandora és una dona, és aquesta primera dona, que ja veurem que té moltes similituds, perquè és el mateix mite del paradís, de la sortida del paradís s'estableix aquí, i és la Eva, no? la Eva grega. Pandora sorgeix, imagina't, com un càstig de Zeus, ja saps que és el déu dels déus,
sí.
Com un càstig de Zeus a Prometeu. Prometeu és aquell fill de Titans que va portar tants de mal de caps en els déus quan els homes i els déus encara vivien junts en una mena de paradís on tots s'embolicaven i tots tenien històries entre ells, i després són expulsats, no? Zeus s'emprenya amb Prometeu perquè l'enganya. Després també pensa que Prometeu va ser, que l'altre dia ho dèiem i no recordava el nom, de qui va robar el foc als
Prometeu.
Déus, va ser Prometeu. Val? I aquí el que fa Zeus és emprenyar-se amb Prometeu, i com a càstig li encomana a Hefest, que és el vulcano romà, que faci aquesta primera dona amb tots els atributs que ara veurem. No?
Mm-hmm.
Hem de dir que aquest naixement de Pandora el va encarregar Zeus a Hefest, com dèiem, i li va encomanar que construís una bella figura femenina a imitació de les deesses de l'Olimp. Per tant, aquí tenim ja, comencem a veure una certa similitud amb allò de fer de fang una primera figura, no?
Sí, que pensem que és una caixa, però no era una caixa.
No, sí, és una caixa, però estem ara en Pandora. Després li donarà la caixa, però estem ara en la pròpia figura. De Pandora.
Vale.
Pandora és una dona, és la primera dona grega. Quan deim la primera dona, deim el model de dona, perquè el que feien els grecs amb els seus mites era establir models de referència i models de conducta.
Vale,
per tant, amb els atributs, ara després vindrà la caixa, que és el més conegut, però amb els atributs de Pandora podem veure com els grecs, atenció, els homes grecs volien que fos la dona grega. Val?
Uh-huh.
Què tenim? Tenim que Zeus s'emprenya amb Prometeu i li encarrega a Hefest que faci aquesta dona. I després li diu, en els altres déus, que ja saps que el panteó grec és ampli, li diuen als altres déus que li donin diferents dons en aquesta primera dona. Val? Tenim que Afrodita li aporta a Pandora l'encís, és a dir, la fa una figura encisadora. Ja tenim que la dona ha de ser encisadora, bella. Atenea li aporta els coneixements de les arts de la casa. Important, això, eh? És important.
Ja eren masclistes, a Grècia.
Sí, sí, sí. Estem parlant... A veure, tots els mites grecs i romans, per tant, que fan referència a la dona, són mites misògins. Mm-hmm. És a dir, és una cultura misògina i d'aquelles arrels nostres en aquests dies. Vull dir, s'ha establert una visió cap a la dona sempre amb aquest caire, no? Uh-huh. És a dir, són els homes que manen en cada moment que estableixen el model de dona de referència que els hi va bé amb ells, no? Uh-huh. Inclús també els homes també parlen a través de les deesses, d'Afrodita, d'Atenea, de tots aquests.
Sí, sí.
Són els homes els que escriuen, els que escriuen el què, no? I això és important tenir en compte perquè ja veiem que hi ha com una repetició, no? Sempre es vol, a través d'aquests mites, sempre es vol col·locar a la dona en el lloc que millor li va a l'home en cada moment, no? I això va ser és així pràcticament en totes aquestes societats, no? Atenea, que li dona els coneixements de les arts de la casa, una bona dona grega, ja no era tant cuinar, fixa't, la dona grega el que fa sobretot és teixir. Uh-huh. És sempre amb el telar, no? Que, de fet, fixa't que també Homer posa Penèlope esperant el seu home, Odisseu, Ulisses, l'espera, i que fa el telar, fa teles, no? O sigui, una dona grega que no coneix el telar, que no sap fer teles, que no sap fer vestits, no, alguna cosa li faltava, no? I després també li demana a Hermes que li doni algun atribut en aquesta primera figura, i el que fa Hermes és proporcionar-li el do de la paraula, també de la curiositat, les dones són curioses, i també, atenció, de la mentida. Ja tenim aquí un altre d'aquests tòpics, no?
Sí, el tòpic.
La dona mentidera. Mm. L'home no ho és, la dona és mentidera, la dona fa trampes, no?
Sí, això d'aquí sí, també aquest és un mite que sempre estava clar, bastant estès.
Clar, i fixa't que, ja et dic bé, des de les primeres visions que s'estableixen cap a la dona, no? Aquests models formatius que s'estableixen al món grec, no? I és així com neix aquesta primera dona, una dona encisadora, una dona que coneix perfectament les arts de la casa i que, per tant, pot cuidar de la hisenda mentre el seu marit va a la guerra. I, a part, li proporciona el do de la bella paraula, de la curiositat. Això serà molt important, perquè serà aquesta curiositat la que farà que obri aquesta caixa que ara en parlarem, no? I la mentida, la dona és mentidera. Segons
sí, sí,
aquesta...
T'entenem.
Sí, segons aquesta visió misògina, no? I és així com, feta pel pensament dels homes, neix Pandora, no? Què coneixem de Pandora? La capsa. La capsa, que ja dèiem que antigament no era una capsa, la capsa se li ha donat aquest sentit ara, però vindria a ser com una àmfora o una gerra, no? Li dona aquesta capsa, aquest habitacle... i li diu que no l'obri, no? És una capsa que no pot obrir. Jo recordo quan era petit que teníem uns llibres de lectura que sortia també Pandora, i tenia una capsa, i en comptes de tots els mals que hi havia tancats dins aquesta capsa, hi havia els vents. I, per tant, cada vegada que aquella Pandora que jo llegia obria sa capsa, sortia un vent diferent, no? I cada vent comportava coses diferents, no? Cada mite té cada escriptor li va donar connotacions diferents, com que els mites venen de la tradició oral, després cada escriptor, quan els posava per escrits, eren diferents, i és per això que a vegades un mateix mite es veu de manera tan diferent. Però, en tot cas, la capsa de Pandora és famosa per això, perquè el que fa Zeus és posar dins d'aquesta capsa tots els mals del món. Pensa que és un càstig per als homes, per tant, envien una dona encisadora amb una capsa que, si s'obre, sortiran tots els mals del món. I a part, aquesta dona li donen un atribut que és curiosa. Per tant, ja tenim aquí...
I li van dir que en les instruccions d'ús no sí. obrir-lo mai cap sota cap concepte.
Exacte, li va...
Això era la trampa, eh?
Exacte. Això d'aquí, mira, després establirem millor el paral·lelisme, no? Però pensa que el Déu de la Bíblia també li té a l'home i la dona, Adán i Eva, en el paradís, i també els diu, mira, aquí teniu l'arbre del coneixement, del bé i del mal, però no el toqueu en aquest. No, dic, collons, no el posis aquí, i si no vols que no mengem, no?
Per què fem això, eh? Clar. No toquis, pam,
sí,
clar, eh? I passa a tocar.
Sí, també ens podem preguntar per què ens posen això si no ho podem tocar, no? Perquè em dones una caixa plena de béns o de mals, si no la puc obrir, no me la donis, no? No em posis l'arbre del coneixement del bé i del mal.
Sí, però de ben petit se'ns passen aquestes
sí,
coses, eh?
Sí, perquè som curiosos. No només la dona, també s'home, no? I aquí, bé, hem de dir també que Epimeteu, que és un germà de Prometeu, es casa, quan coneix a Pandora, que està tan encisadora, tan guapa, es casa amb ella, no? Se n'enamora i es casen. I tenen prohibit obrir aquesta capsa. Però Pandora, que era molt tafanera, com hem dit, un dia, mentre Epimeteu dormia, fixa't que Epimeteu, el seu marit, s'encarregava de que ella no obrís la capsa. I mentre ell estava dormint, el que va fer, perquè a més, el seu marit tenia la clau, o sigui, Zeus li havia donat la clau al seu marit de la caixa d'ella, no? Que no podia obrir. Què va fer Pandora? Mentre Epimeteu dormia, li va prendre la clau i va obrir la capsa, o l'àmfora, o la gerra. I que van sortir de dins, el que dèiem, de dintre van sortir tots els mals que corren avui per la Terra. D'aquesta forma s'expliquen també la sortida del paradís. En el paradís, en el moment en què els grecs vivien conjuntament amb els déus, era allò, era una bacanal, era una orgia, era tota alegria, i en el moment en què Pandora obre la caixa, el que surten són tots els mals.
I es va acabar la festa.
Es va acabar la festa, però què va passar? Que en el moment en què Pandora se n'adona de que estan sortint els mals a dins de la caixa i que tot el que surt és dolent, tanca la caixa. Uh-huh. Tanca la caixa i només queda dins el darrer de les coses que podia sortir, que és...
L'esperança.
L'esperança. Oh. I és per això que es diu que l'esperança és l'últim que perd l'home. Perquè és
l'últim... que ve d'aquí, aquesta dita.
Sí, l'esperança és el darrer que es perd. Bé, és una dita també que té molts formats, no? Uh-huh. Però el fet de que els homes tinguin tots els mals, però sempre tinguin esperança de que alguna cosa vagi millor, ve d'aquest mite de Pandora, no? Uh-huh. Fixa't que aquests mals també provoquen la mort de la mateixa Pandora. Els homes passen a ser mortals. En un principi, en aquesta combinació i en aquesta alegria dels déus, els homes eren semideus també, no?
Eren immortals abans d'obrir la caixa.
I a partir del coneixement, a partir dels mals, els hi venen tots els mals, és a dir, la mortalitat, el tenir que fer feina per menjar. El mateix que la Bíblia, no sé si ho recordes, també, amb els dolors del part, o sigui, és la dona la que porta l'home a la perdició, amb aquests mites fundacionals de la dona, no? Amb una altra interpretació d'aquest mite, es sosté que aquesta capsa, juntament amb tots els béns per a la humanitat, el que contenia eren béns per a la humanitat, no? I en obrir-la van volar, és una altra versió. O sigui, se'n van els béns quan tu els tenies tancats. Uh-huh. Val? Però d'alguna forma és el mateix, no? El que suposa aquesta capsa de Pandora, o aquest recipient, o aquesta àmfora, el que sigui, és, en definitiva, la pèrdua de l'edat d'or humana. És a dir, la sortida del paradís. Uh-huh. Val? Què tenim aquí? Pues una comparació directa entre Pandora i Eva. Des de l'antiguitat s'han comparat aquestes figures, no? De fet, és el mateix. Hem de dir que la Bíblia, el llibre, el gran llibre, el nostre gran llibre, és un recull de mites grecs, de mites egipcis, de mites mesopotàmics. Igualment, la tradició grega també veu d'Egipte, veu de Mesopotàmia. Vull dir, al final tot això és un recull.
O sigui, que parla de les temptacions, no? les sí. dues mitologies de la sí. tentació de la poma i la tentació d'obrir la capsa.
Sí, exacte. I que aquesta tentació i aquestes ganes de saber més et porten a la perdició. Uh-huh. I després la sortida del paradís també es pot interpretar des de molts aspectes, no? També suposa que s'ha perdut de s'arribar de la sexualitat, s'ha perdut de la innocència, s'ha perdut de la infantesa, la pàtria primera, no? És arribar d'un món nou en què l'home i la dona han de treballar per aconseguir el que volen, no? I l'estat del paradís és, ho tenen tot sense fer res.
És com donar un missatge a la humanitat que hem de ser més forts, no? I de superar aquestes tentacions per poder
sí.
evitar desastres.
Sí, sí, sí.
Una mica així, no?
Tant Pandora com Eva són creades per intervenció divina i són creades també per acompanyar l'home. És a dir, l'home li falta alguna cosa i és com... Sí, com una companyia se'ls crea. No, no tenen entitat per si mateixa, la dona, no?
Estem parlant de... Perquè sempre la dona li posen ahí el clar, San Benito d'aquella, és la culpable, la mentidera...
No, és que precisament, a veure, la situació que hi ha avui culturalment, perquè això està fortament imbricat en la nostra cultura, els grecs sí, sí. són les nostres arrels culturals, i per tant, la mirada cap a la dona ha sigut la que ha sigut sempre, i per tant, la situació que tenim, aquest despreci encara cultural cap a la dona, tot i que amb algunes coses s'han millorat, òbviament, és una petjada molt profunda, molt profunda, ja et dic, des dels principis. I és veritat també que és en la Grècia clàssica que s'agafen aquests mites i es fan més misògins, perquè es suposa que anys abans no ho eren tant, no? La figura de Penèlope, per exemple, quan espera el seu marit Odisseu, el que fa Homer és fer una dona fidel. La fidelitat de la dona grega la porta Homer, però amb la tradició oral, Penèlope s'embolicava en tots els pretendents que tenia la hisenda d'Ítaca.
Ah, sí? Tenia molts nòvios, la Penèlope?
Tenia pretendents i s'embolicava amb ells. O sigui, la sexualitat, la dona estava més alliberada sexualment més antigament que no quan entra l'època clàssica de Grècia i es posen aquests mites sobre escrit, no? Perquè el que es pretén és dominar la dona i posar-la en el lloc més adequat per la cultura grega, per l'home grec, no? Això és molt important. I passa això. També és veritat que aquests, si comparam Pandora i Eva, veiem que hi ha algunes diferències, tot i que és el mateix mite, és el mateix, hi ha diferències, no? En el cas d'Eva va ser creada per un bon motiu, i en el cas de Pandora ja es veu que és creada com una trampa per l'home, se li fa aquesta trampa, no? En el cas de Gènesis, el que fa és Adán i Eva pequen junts, o sigui, arriben al pecat conjuntament, no? Perquè ella li ofereix la poma i entre els dos mengen, no? Però en el mite grec, l'home i la dona reben càstigs diferents i per diferents motius. És a dir, d'alguna forma, el mite grec dibuixa una imatge molt més negativa a la dona que no el mite de la Bíblia.
Sembla que és més igualatari.
Una mica més, no? Sí. Perquè, a part, la transgressió d'Eva, per exemple, ve provocada per un agent extern, la serp, la representació del diable, la representació del mal, no? Mentre en el cas hel·lènic això no succeeix, no? I res, això és bàsicament la primera dona grega. Jo sé que aquests mites, clar, és com una mica agradols, no? Perquè ens agrada molt la mitologia grega, però moltes vegades no sabem o no recordem que amaga una connotació sempre molt negativa cap a la dona. Pensa que en el món grec clàssic les dones no eren ni ciutadanes, no tenien els drets que tenien els ciutadans, que eren homes lliures i ja d'una edat, no? Tots els esclaus, les dones, els nanos, no formaven part del grup que prenia decisions dins la cultura grega, no?
Molt bé, Miquel Costa. Esperem no obrir un altre cop la capsa de Pandora.
Sí.
Amb aquestes conseqüències catastròfiques, no? Que ens
sí, que no surti, com a mínim que no s'escapi l'esperança, no? I que, mínim, en tots aquests mals que ens afecten, que ens quedi, com sempre, l'esperança.
Així serà. Moltes gràcies, Miquel. Bon dia. Gràcies per venir.
Gràcies, Mercè. Que vagi bé.